Heu de saber que aquest cap de setmana s'ha fet el desè sopar de persones que nomen Nofre.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Per començar aquesta segona hora de programa, ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els 40 anys d'autonomia, ara hem de saber quina és la notícia destacada del dia. A la taula aquí de Tenta el tenim en Miquel Junc,
bon
com anam, en Celestia Divent i en Josep Maria Nadal Suau. M'encanta dir el teu nom i llinatge.
Com esteu? Què tal?
L'altre dia me va escriure un cosí teu i m'ha dit, ai, tens en Nadal de...
Ah, sí,
perquè qui... jo vaig anar a escola a
Ah, sí, d'això n'hem parlat. Sí, d'això n'hem parlat.
I de, no t'ho he contat, ara ho conto així en directe, perquè ho sàpiga de tot Balears, que me va escriure el teu cosí, sí. Nadal, també.
Sí, tant, clar.
De Llunc Major.
Sí.
I me va dir, ai, vos escolten, som meu cosí.
Saps què hi ha de gent que mos escolta? Eh?
I me va fer molta gràcia, perquè, diu, jo el trobava un poc palmesano.
Ah, sí, bé. Ah, sí, vaya. Ja xerrarà. No.
Hi haurà problemes.
Diu, però molt bon tipus, el meu cosí.
No.
Sí.
Accept clar, etiqueta.
Aquesta cosia no se pot defensar.
No, que cridi.
Quan tu no m'ho escolta, ara.
Són tres germans, no? Tres nins.
No, jo els estim molt. Nosaltres som 13 cosins.
13?
Sí.
Uau.
Tenim, de fet, un grup de WhatsApp que es diuen 13 basta, no? Vull dir que qualcú en aquell moment va dir, mira, ja només,
13 Nadal?
És un bon número, 13.
Sí.
Que curiós. I quant de germans tenia ton pare?
Tres i ell, sí, sí. A més, és un... Jo sempre ho explic, que m'assembla un... Era molt divertit. Ara, mon pare ja no hi és, els altres tres sortosament sí, però era molt divertit perquè és una família que els quatre germans representaven una mica tot el ventall, tot l'arc parlamentari de Balears el representaven ells, no? Tenim el germà socialista, el germà... Bla, no?
Mira, ara que hem parlat dels 40 anys d'autonomia...
Eren uns dinars molt divertits.
Que va. Doncs, molt bé. Una ferrada, no es tretja cosins
sí,
Nadal.
Sí, per favor. Moltes besades.
Troc que un dia els hem de reunir en aquesta taula.
No hi cabran 13.
Les farem de quebre. Però aquí també són molts, encara que no... Bé, els Nadal són 13, però de Nofres n'hi ha uns quants més.
Sí, segurament sí.
Però aquest cap de setmana se n'han reunit una cinquantena a un restaurant molt conegut de Vilafranca en el desè sopar de persones que nomen Nofre.
El teu nom al revés és un ram de flors. El teu nom tal com és el mar on ofego les pors. El teu nom és tan curt.
Ja ho comentàvem divendres passat, que just era Sant Nofre. El de Nofre o Nofre és un nom conegut, tots en coneixem qualcuns, l'altre dia ja ho varen dir, fins i tot tenia que en coneixen dos o tres.
No, sí.
Però bé, vos hem d'explicar.
Nadal, tu no ho has dit, coneixes qualque Nofre?
Estava pensant just ara, nosaltres no en tenim cap, a la família.
Ah. Sí, jo.
Home, un Nofre Nadal.
Nofre Nadal. El nom de Nofre prové d'Egipte i significa que és una persona molt vella o molt bona, però desgraciadament és un d'aquells noms tradicionals que se perden o se van perdent ja.
Així és, Miquel, perquè només fa falta mirar les dades. Actualment en tot l'estat espanyol hi ha un total de 1.197 Nofres, repartits sobretot entre Menorca i Mallorca i a municipis com Ferreries, Sant Llorenç, Campos i Manacor. L'edat mitjana dels Nofres, o Nofres, és de 59 anys, però també existeixen els Nofres fora la O inicial, com dèiem, només són 50 i tenen una edat mitjana de 21 anys.
Els És a dir, que onofres en tenim 1.100 i busques, i de nòfres, sense so inicial, en tenim 50.
I són joves.
Ben joves, 21 anys de mitjana.
Està per més de moda posar aquest nòfres sense
so. Sí, ara això passa. També allò de posar Gabriel posen Biel, allò de posar Bartomeu posen Tomeu.
Però també que tots els onofres els hi diuen nòfres, quan els criden,
no? Sí, aquesta o.
Verbalment.
Aquesta o cal.
És molt més fàcil.
Però bé, per reivindicar, visibilitzar i evitar la desaparició d'aquest nom en retrocés, ja fa 10 anys que s'organitza el sopar de nòfres. Se fa cada any, el cap de setmana més proper a Sant Nòfre, a un restaurant, i hem trobat les dues persones que varen iniciar aquest sopar, que ja poden dir que és tradició.
I són en Nofre Llinàs i en Nofre Torrents, però el primer que els hem demanat és si saben per què els varen posar aquest nom, i tots dos ens diuen, atent-ho, que és per tradició familiar. Escolta'm, primer, en Nofre Llinàs.
Jo som Nofre perquè el meu padrí era Nofre, i son pare del meu padrí també era Nofre. Vull dir que nosaltres venim ja de Nofre de molt enrere. No sé perquè no ho he mirat, l'únic que sé és que son pare del padrí també era Nofre. I llavors resulta que, clar, a la família de mon pare, el meu padrí i jo era Nofre, i aquella germana del meu pare, doncs, pues, hi va un fill, Nofre, que encara en queden tres d'aquesta família.
I ara escoltarem que m'ho ha explicat en Nofre Torrents, també fundador d'aquesta trobada.
A mi em va parlar en Nofre perquè feia nom d'espredir. I per això m'he parlat en Nofre. Avui en dia ja no s'ho de tant parlar noms així.
Recordem, aquestes dues persones que hem escoltat ara varen ser les que varen crear aquest sopar per reivindicar el nom de Nofre. I en Nofre Llinàs mos explica que el primer any només varen ser ells dos sopant.
Vaja, clar.
Això de sopar de Nofres, pues, va sorgir d'una idea que vaig tenir jo amb un companyero, que per cert, el primer pic que varen anar, que no compta amb aquell 10, varen ser jo i un altre, Nofre Torrents, un jove que també ve cada any, i varen sopar jo i ell tots sols en el cruç. I varen dir això, hem de veure si en aconseguim més. I clar, i en el meu consogre, un altre de Faloní, que també era Nofre, perquè i els dos cosins, Nofres que me queden, i jo i en Torrents, varen organitzar primer d'aquest 10, que varen ser 6.
I en qüestió de 10 anys els ha sortit
redó,
els ha sortit bé. Bé, idò, escolta'm en Nofre Torrents, aquesta parella de Nofre Llinàs en aquell primer sopar, que ens explica la seva part de l'inici d'aquesta història.
La idea de localitzar Nofres ja vaig començar per Facebook, Pentura fa 13-14 anys, fins que vaig trobar Nofre Llinàs de Falanitx. I és de Falanitx un bon organitzador. Me va agradar molt, que troba-lo ell, i encara i tot investiga un i l'altre, i de bon bé nom, i ho té molt, molt controlat, això.
Com poden ser tan bons? El Facebook fa meravelles,
no? Sí. Espereu que encara queda història aquí, eh? Encara queda història. En aquest sopar de cada any hi va més gent, i això de trobar Nofres per Mallorca és una feina de recopilació que no és gens fàcil. En Nofre Llinàs mos explica com ho va començar a fer ell.
I va sorgir que van dir, com ho volem fer amb això? I jo vaig mirar de tocar un parell d'ajuntaments a veure com se podria fer, i m'ha de no, perquè tenim restricció d'això de dades i no passaport, i vale, i quedai fora. Dic, jo l'únic que vull saber és quant de Nofres hi ha a cada poble. Perquè si puc aconseguir qualque Nofre i en conèixer amb un altre, pues, a menys si em poden fer més. I de boca a boca i de Nofre a Nofre, pues, jo en coneix un, i aquell en coneixia un altre, i així m'ha anat a fent escaramull.
Els ajuntaments en protecció de dades.
Protecció de dades, no poden donar aquestes dades.
En Nofre diu, però jo només vull saber.
Exacte, només vull saber quant de Nofres hi havia a cada poble.
En aquest poble.
Però bé, entre tants...
Per sopar plegats.
Sí, clar. Entre tant de contactes han trobat en el més jove de tots aquests Nofres que assisteixen en aquesta trobada, ell nom Nofre Nicolau.
Jo trob que aquest sopar per jo és molt especial, ja que només hi va gent que és en Nofre, i com que no som molts, per això encara ho fa més especial, jo fa 2 anys que hi vaig, i en aquests 2 anys jo he estat el més jove i el meu padrí ha estat el més vell. Jo conec tots els nofres, a part de jo, que és el meu cosí i el meu padrí. Però jo aquest nou és molt especial, ja que no n'hi ha molts, i fem aquest sopar.
Que bon nofre. Jo el conec en aquest nofre.
Quan any té aquest nofre?
15
anys. Sí. Ah, que bé.
Sí, ara no m'equivoc.
Bé,
si
més a manco.
Sí.
Aproximadament. Sí. Deu ser graciós aquest sopar, perquè diu nofre.
Clar, 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 quina meravella.
Com ho fan? M'encantaria anar a un sopar així. No sé com ho fan.
Aquí bé hi haurem d'anar.
Sí.
Clar, no, farà una qüestió de per dins, per ara.
Per ara sí.
Per ara,
per ara, sí.
Una qüestió de per dins.
Sí. A mi la
idea me sembla meravellosa, però troc que se podria fer el mateix amb pixedis.
També.
Ja, super reivindicable.
No, no sé si n'hi ha tantes. No, no sé si en trobarien tantes.
No ho sé, però és una bona cosa. Prenen nota, pixedis de Balears.
I de tot nomen en Nofre Torrents, perquè ens ha contat que ja té ni més ni manco que 400 contactes de nofres. Quina feinada, escoltau-lo.
Arreu de tot el món, jo tenc a través del Facebook un 450 nofres. I nom de dona també m'apreix que en tenc 3 de nofres. En tenc bastants que tens la sol·licitud demanada i no m'han contestat. I també la gent que no té Facebook tampoc, també falten, que també en tenim un parell. Ara aquesta setmana passada véssim m'han pogut a ser 12 més, el que n'hi va haver 2 imprevits. Dos senyors ja un poc majors se van posar malalts mateix divendres.
Miquel, però fent aquest reportatge t'ha sorprès una cosa.
Sí, sí, que jo ho desconeixia, és molt interessant, que també existeixen dones amb el nom d'Onofre, va final. Això m'ha duit a cercar aquest nom femení a l'Institut Nacional d'Estadística i tenim dades, Celestí.
Sí, Miquel, només hi ha 20 dones anomenades que es diuen Onofre a tot l'estat espanyol, amb una edat mitjana de 75
aquesta
anys.
Aquesta xica ostres, és un nom ben antic.
Perill d'extinció, no?
Sí, sí,
del nom.
Però bé, tornem al tema que ens ocupa avui, el d'aquest sopar d'Onofres a Mallorca, perquè en Nofre Torrents ens ha volgut explicar com ho fa per organitzar aquest sopar, i en Nofre Llinàs també ens ha contat com ha anat aquesta trobada d'enguany.
Per organitzar-lo tenim un grup de WhatsApp que ja són de 40, més o menys, o 40 i pico, i l'organitzem així. Procurem, el més a prop de dia 12 de juny, fer aquest sopar, i ho fem en el cruder.
I enguany el sopar ha estat molt bo, perquè vam estar 27, i d'aquell 27, molt guapo, perquè la taulada va ser molt guapa, eren molts, en gent d'escurar enguany mos va regalar unes camisetes, perquè era el 10 aniversari, i duim tots la mateixa camiseta. I clar, i un quan demana una cosa, no, però passem això, pues, és mal de fer, perquè ningú se mou, o mos els fan tots. L'idea és dir els apellidos, perquè clar, si no dius el llinatge, pues no saben quin nofre és. I ara, pues, el que hem de dir més és el llinatge que el nom, perquè per nofre la taulada era tota, de dalt a baix. Però vamos, l'idea va ser molt bona, el sopar va anar molt bé, la gent molt contenta i esperem que l'any que ve siguem molt més.
Molt a fer gràcia, això, que si diuen Nofre, contesten tots, així que ens ama tots. Sí, sí, sí. Una imatge graciosa.
Aquest frit és per Nofre.
Sí, Nofre. I tots ens la mateixa camiseta damunt. Eh? Que això ja...
Que molt bon guiem d'escruze que els hi regalàs aquesta camiseta.
Un bon obsequi. Si fa 10 anys que hi van, també, normal. Però bé, ja per acabar, Nofre Torrents vol convidar més nofres a unir-se en aquest sopar i diu que no han de tenir por anar-hi i no conèixer ningú, perquè en el principi els pocs nofres que varen començar a fer aquesta trobada tampoc se coneixien entre ells.
Perquè jo he tingut contactes que me diuen sí, però jo no coneixeré ningú, però no passa res. Nosaltres vam començar i tampoc no coneixíem ningú. I tots aquests nous que han vingut ara, darrerament, tampoc no els coneixíem, però a partir d'ara vos coneixem. i està molt bé. I cada any ho intentarem fer fins que no hi hagi pus. I ja va venir un lot de 11 anys i encantats amb aquest nit.
I encara tenim un altre testimoni que va assistir en aquest sopar. És jove i, de fet, és cosí de Nofre
Petit.
Nofre
petit
sí,
que...
És en Nofre Benrell i ens explica la importància de fer trobades com aquesta.
Aquesta trobada és una molt bona oportunitat per poder posar cares a altres persones que comparteixen el meu nom i per entendre millor un poc d'on venim tots, que m'ho expliquin un poc les seves experiències vitals i un poc el seu dia a dia de la seva vida. Jo en aquest sopar hi vaig amb moltes ganes de passar una bona estona, de compartir moments amb gent nova i també amb la meva família. I sobretot de viure aquesta experiència amb una certa germanor i no només per fet d'anar a sopar, per sopar de qualsevol manera. I per tant, també dic que estic molt orgullós de dur aquest nom i que no canviaria per res del món. Mad Remy, Bass Remy's, and we pass it above.
At the end of the night, when the master was up, we track 6 or 50 albums. Així que des d'aquí, l'únic que podem fer és animar tots els Nofres a unir-se en aquest sopar. Nosaltres, si voleu, mos podeu telefonar 971-3-9-0-0, mos posarem en contacte amb els organitzadors que han xerrat amb ells i volen més Nofres.
Estaríem
en
encantats. Fem una crida.
Fer créixer aquest sopar.
Si hi ha qualcú també de les altres illes, està més que convidat.
Convidadíssim. Encara que hagi de ser per vídeo cridada, supos que els
com
agradaria.
Sigui, com sigui. Un sopar de germanó sempre va bé.
Sí.
Una nofrada.
Una nofrada.
Una nofrada.
Sí? Sí? Crec que mos telefona qualcú. Deu ser
sí?
Nofre.
Millor.
Sí?
Bon dia, amb qui parlam? Ai, que ha penjat, justament.
Oh. Justament.
Ja ho val.
Devia ser un nofre.
Pot ser si era un
nofre. Un nofre d'incògnit.
Que torni a telefonar.
Un nofre de mitjana edat, un nofre més major.
Tenim el darrer testimoni de nofre.
No, ja els ho tenim tots.
Aquest darrer que hem escoltat
és
cosí.
És cosí del nofre petit.
I van a sopar amb nofre predí.
Sí. El que tenim és una cançó que diu nofre.
Ah, sí?
Ah, sí? Sí.
Tens raó, la posa.
Viene Juan Onofre con su valla sin igual, caminando muy derecho y sin dejar de cantar. A cualquier hora del día oímos a Juan Onofre que entona su melodía y repite sin cesar.
¿Dónde están los pajaritos?
En aquel árbol están.
Todos ellos se volaron,
con el tiempo volverán.
Llama por teléfono, Juan.
Però sí, aquest era Joan Nofre, Juan Onofre, que com canta en Noel Petro, que cantant, és que és fantàstic, tot allò que han descobert, perquè, òbviament...
Jo estic al·lucinant, francament.
De Nofres n'hi ha arreu.
Sí, sí. Jo que ara que parlaré d'avistaments, però res com avistar una reunió de Nofres en el cruce, vull dir...
Clar, jo crec que si fes un sopar de celestins...
Clar, jo t'ho anava a dir.
Serien dos.
Seria un pot.
Ah, vaja, on i dos.
En canvi, Joseps.
I aquesta és la meva promoció.
Aquesta és la meva promoció. Avui tenen 11, saps? Vull
dir. Sí? Només la teva classe era 11?
No, el meu... No, juntant les tres classes,
sí?
No? Sí, 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 sí. A Sorla, de final de curs, érem 11 Joseps.
Uau. I Miquels.
I Miquels n'hi ha molts.
I per sa mare, ja ho diuen. Sí. Josep, Joans i Ases n'hi ha per totes les cases. Margalides, per sort, encara també en queden. Sí, sí, seríem una bona taulada.
Jo, si d'aquí proposam el sopar de Celestins.
Faig una crida.
Sí, sí.
Puc començar a fer la crida i com tu serem... més jocs, més que jo. Un mes? Dos? No ho sé. No ho sé.
I si no s'ho pres tot sol?
Sí,
no.
Tot sol.
Ara torna.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Més noms populars de malalties. Continuant reviscolant els mots populars relacionats amb l'àmbit mèdic i que són ben vius en el parlar quotidià. Una malaltia ben coneguda és la pigota borda, de la qual el personal mèdic en diu varicel·la. També podem tenir la rosa, nom popular d'una malaltia que en termes clínics correspon al xarampió. Així mateix, ens va al cap entorn quan patim vertigen o estan marejats, i que podem dir de les morenes, tan molestes com habituals. Mèdicament s'anomenen hemorroides. Un dels termes més coneguts és atac de cor, que en llenguatge clínic correspon a infart o infart de miocardi. Cada malaltia, una de lonteria. I com més en fora, millor. I terme explicat, terme acabat.
IB3 Ràdio és diversitat.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Aquí ja hem arribat.
Com anem? Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Minuts. Continuem, arriba el moment de parlar de literatura amb en Nadal Suau, i ara, a micròfon tancat, estem aquí tots encuriosits perquè ho explicarem als nostres
oients.
Sí,
endavant.
Resulta que hi ha un auge, això n'hem parlat mil vegades, Nadal Suau, de recomanacions literàries, que les famoses, especialment elles, recomanen llibres...
A xarxes.
A xarxes i per tot. I resulta que aquest cap de setmana passat hi ha hagut el Mallorca Live i ha actuat Naitana.
Sí.
Ha estat un fenomen de masses, ha anat moltíssimes persones, moltes nines acompanyades de sa mare, ha estat com una experiència, i també moltes famílies, però no només famílies, també, gent adulta. Qüestió que Naitana a tots els seus concerts recomana un llibre en funció del lloc que visita. I ella s'estira sobre un llit blau que té, ves un poc sa campanya, és de color blau que fa, jo tampoc no ho sé molt bé, però perquè vols passar una idea, ella recomana un llibre a cada concert. I a Mallorca no en va recomanar cap. I ara han sabut que el que va fer és un homenatge a en David Hockney, que havia mort uns dies abans.
Clar.
De la seva
dir, bon viatge, no? Bon viatge,
bon viatge David.
David.
Bueno. Com si fossin amics.
Sí, això, efectivament, això és una mica de mal gust, no? Parlar dels autors o dels grans artistes com si fossin amics teus amb el nom, no?
Clar, jo me demani, la majoria de públic que hi havia, no per fer de menys en el públic, però clar, si no dius David Hockney, saps
no,
en qui se refereix.
I a més, que en tota la literatura que tenim a Balears, per què no va triar aquest llibre? És que ara me sap un pot de greu.
Sí, ara, una mica un lleig, no?
Sí. Perquè tota la ciutat que va triar un llibre, i jo, l'única cosa que m'interessava del concert de Naitana era aquesta.
Qui havia triat, no?
I justament no hi ha llibre. Bé, és igual. Bé, curiositats a banda.
Sí. Bé, res, tu, paciència.
No, que ja m'agradaria que tot el públic que la va veure sàpiga qui és en David Hockney.
És la cosa és, seria... clar, no tothom sap qui és David Hockney,
sí, però
si
conegut.
Tan sols te diu,
seria
si se limita un bon viatge
que servís per educar, per formar, aquest comentari.
Home, jo, un dia pot ser... Crec que alguna vegada n'hem conversat una mica, però podria ser un bon tema de Lectobro, no? Perquè... bé, aquí hi ha dues coses. Primer, que a Espanya s'està produint una cosa que a altres llocs li diuen el miracle espanyol de la indústria del llibre, que és que el llibre a Espanya està resistint moltíssim pel que fa a volum de vendes. Mm-hmm. fins i tot ha crescut, de fet, no només resisteix, sinó que ha crescut els darrers anys. Això per un costat. Podríem mirar de pensar per què. I l'altre és com els llibres han esdevingut un element més de construcció d'identitat individual i fins i tot de marca individual. Estic segur que hi ha moltíssima gent que llegeix, per descomptat, i que quan mostra un llibre a xarxes és perquè l'ha llegit, no hi ha dubte. Però també hi ha una tendència a la qual no sempre tocaves de creure, no? I s'ha convertit fins i tot en una competició. M'he llegit 10 llibres aquest mes, i jo 15, no? Bueno, no ho sé.
En podem parlar un dia. Però bé, avui tenim un tema interessantíssim, estimats oients, perquè hem de parlar de que Josep Maria Nadal Suau ja ha vist la darrera pel·lícula de Steven Spielberg.
Sí, efectivament. Disclosure Day, no? El dia de la revelació. Steven Spielberg és un dels... totes les seves... Podríem discutir segles sobre Spielberg i els seus pros i els seus contres, i si a vegades és que rincló, o si... tot el que tu vulguis, però per jo i per tantíssima gent la meva infantesa està dissenyada, diria jo, fins i tot per aquest senyor i el seu cinema. I jo som una persona agraïda i per tant, acompany en aquells que d'alguna manera m'han fet feliç en algun moment.
Ben fet.
Vaig anar a veure tot d'una la pel·lícula en versió original i en IMAX i etcètera, etcètera.
Sí, sí, val la pena veure la versió original i pantalla grossa.
Home, sap què passa? Que realment un dels punts forts que gairebé tothom admet és la interpretació d'Emily Blunt, que és una interpretació sobretot molt física, en realitat, però vaja, a mi sempre m'agrada veure en versió original. I pel que fa a IMAX, com vols que et digui, també. És a dir, a mi... No és que sigui tampoc una pel·lícula d'una espectacularitat... no sé, no és Avatar, diríem, no? Però una pantalla grossa, com vols que et digui, sí, sempre s'agraeix, no? La pel·lícula és una pel·lícula és una herència directa d'aquesta trobada, la tercera fase, no? És a dir, una pel·lícula de trobades amb una civilització alienígena i una especulació sobre el que podria implicar aquesta trobada per a la humanitat. Spielberg juga la carta optimista, sense fer molts spoilers, de que podria ser un esdeveniment que ens unís en comptes de dividir-nos, però la pel·lícula planteja el dubte. Si sabéssim que existeixen els alienígenes i que estan entre nosaltres, què seria millor? Dir-ho o guardar el secret, que seria més perillós per a la humanitat, no? Bé, el resultat és una pel·lícula que jo crec que qualsevol que jo crec que amb això estiguem d'acord quasi tots que la puguem veure.
Ens el passarà
divertidíssima. Sí, té un ritme fabulós. Després ja hi ha coses que pots comprar o pots no comprar. A mi me va passar una cosa molt divertida, que és que tenia al costat una Carmen Torreblanca que a mesura que la pel·lícula anava avançant jo la sentia riure, com dient, però bé, i aquest desbarat que és, no? I ella reia i reia, i jo estava, no, jo som un nen petit, deixa'm viure-ho, no? Ja descendí, no? Ja aterraré a les errades de la pel·lícula després.
Clar, encara tenies ingenuïtat allà, com un infantó va veure.
Però ella, que és molt llesta, deia, bueno, però i això? Bé, en fi, depèn de com t'ho miris.
Bé, però també s'hi va riure, també és bona cosa.
No, ens ho van passar molt bé. Tots dos, va, o sigui, sí, sí. Però la qüestió és que, a més de la pel·lícula...
Hi havia gent?
Sí, prou gent. No estava super... No estava ple del tot. Ja quasi mai ho està, no? Però a la nostra sessió estàvem ben acompanyats. Sí. I res, i la qüestió és que la pel·lícula m'ha fet pensar en els llibres que parlen d'aquesta qüestió, però això se podria mirar de diferents maneres. Una seria anar a cercar les novel·les que han tractat les qüestions extraterrestres, alienígenes, etc. I per aquí podríem trobar coses fabuloses, començant per les Cròniques Marcianes de Ray Bradbury, que és un dels grans llibres del segle XX. Però jo no he volgut anar per aquí. He volgut anar per una cosa una mica pot ser més... És una... Clar, la secció d'avui és una d'aquestes que requereix que jo primer m'acuri en salut i perquè ningú pensi que he perdut el cap, digui, jo no... D'ara en endavant no diré que els ovnis existeixen ni res similar, però sí que és molt interessant.
Hi ha literatura al respecte.
Hi ha literatura al respecte, exactament. Molta. I quan dic literatura al respecte, vull dir literatura assagística, científica, assagística, escrita per gent que amb uns perfils, en principi, prou rigorosos com perquè te cridis atenció i diguis, bueno, a veure, què fa aquest senyor que és catedràtic de Harvard escrivint sobre aquest tema, no? Doncs sí, efectivament, existeixen alguns llibres que tracten la qüestió d'aquesta manera. I estem en un moment, a més, en què segurament puguin fins i tot posar-se de moda, perquè és que, de fet, jo crec que els ovnis estan de moda.
S'han tornat a posar de moda. Recordem que la Guerra Freda ja varen estar de moda.
Clar, és que varen estar de moda en els 50. Va ser la primera tongada. Jo crec que allà va ser quan Spielberg s'enamora de l'assumpte. Varen tornar, varen tenir el seu moment en els 70, en els 80, en els 90, amb els X-Files, no? amb Expedient X. I després havien, diríem, sempre hi ha reductes de gent interessada en l'assumpte, però havia davallat l'interès, no? I ara torna a pujar, entre d'altres raons, perquè el govern dels Estats Units s'ha inflat a desclassificar documents amb intencions probablement propagandístiques o de distorsió d'altres notícies, però sigui com sigui, tornava a tenir aquest assumpte sobre la taula, no? I dintre de la bibliografia seriosa de la qual jo us parlava, i aquest seriós posau-ho com vulgueu, just l'editorial Errata Nature acaba de publicar un assaig sobre el tema de l'autora Diana Walsh Pasulka, que es titula Los creyentes, un ensayo sobre ovnis, tecnología desconocida y el inesperado origen de una nueva religión.
Uf, pues títols ja t'hi has de posar bé per comprar-lo.
No, és un llibre curiosíssim. Però no tant, perquè després explicaré que té els seus
pacients. Però que en el títol és tot.
Sí, clar. Sí. És a dir, el llibre és un assaig d'una autora... La Diana Walsh és professora d'estudis religiosos a la Universitat de Carolina del Nord. És, per tant, una persona amb una formació acadèmica molt sòlida. De veritat, és una dona creient, catòlica. Però que en algun moment va decidir que volia investigar aquesta qüestió. I investigar vol dir conversar amb moltíssima gent que ha tingut experiències d'aquest tipus, però també científics que li donen validesa a una part de tota la parafernàlia vinculada al món dels ovnis, i fins i tot ficar-se una mica en el fang, no? El llibre comença amb la Pasulka, l'autora, amb els ulls embenats dins un cotxe que està anant a un racó que no sabem molt bé què és, del desert de Nou Mèxic. Per tant, ja coneixeu tota l'àrea 51, Roswell, etc. No? I bé, la conclusió a la que ella, o entre les conclusions a les que ella arriba, és que la creença en visitants extraterrestres, que per cert és una creença amplíssima a Estats Units, a Europa ho vivim d'una altra manera, però als Estats Units més de la meitat dels adults nord-americans estan convençuts que això se produeix amb certesa, no?
Sí, no vol dir que hi hagi vida, però sí que hi ha objectes no identificats.
Bueno, avistaments.
Bueno, quan part de la meitat dels adults nord-americans, el que dic és que ells pensen que hi ha...
Ah, que sí que hi ha.
Naus girant per aquí.
Que hi ha vida extraterrestre.
Sí, que hi ha vida.
Vida extraterrestre n'hi ha.
Sí.
A la Terra. Ens hem figurat, eh?
Això és un altre tema.
Sí, és un altre tema. Bé.
No, però això és molt occidental. Jo ho pensava l'altre dia. Per exemple, els xinesos, tu creus que pensen en això?
Bueno, d'altres maneres, eh? D'altres maneres. El que jo crec que és, i és un dels temes que anava a comentar ara, és que és molt contemporani. És a dir, Pasulka... ella parla de com, d'alguna manera, aquesta mena de creences són creences substitutòries de les religions, diguem-ne, més convencionals, no? I, de fet, se reuneixen científics, diu ella, no?, que algun dels millors científics del món, i que li expliquen, no, això que has trobat aquí, això és una tecnologia impossible, etc. És a dir, i el que ella diu és això, que té un component substitutori, i no només això, sinó, a mi una cosa que m'interessa molt, i ja fa temps que m'interessava, és la següent. Ella explica que moltes de les descripcions de... trobades amb aliens o avistaments de màquines alienígenes, etc, etc, curiosament s'assemblen moltíssim a les descripcions que, per exemple, a l'edat mitjana es feien d'un avistament d'un àngel o d'una aparició mariana, no? És a dir, que es considera d'alguna manera hi hagués uns fenòmens difícils d'explicar des d'un punt de vista racional, la qual cosa no vol dir res, perquè poden ser fenòmens de la ment o fenòmens naturals que no sabem explicar, el que sigui. La qüestió és que, com són tan desconcertants per l'ésser humà, cada civilització els explica amb allò que té a mà. A l'edat mitjana s'explicava com un àngel, ara, com que teníem des dels anys 50 l'obsessió del viatge a la lluna, de la tecnologia, etc, doncs mira, això serà que són extraterrestres, no? Però en realitat no saben ben bé aquesta gent que està veient.
No, i sí, l'auge és gros, ara tornes aquí, però, per exemple, l'altre dia escoltava que a Montserrat se reuneixen no sé quantes persones, moltes, cada dia 11 de cada mes per anar a avistar ovnis.
Bueno, clar, jo no...
I a Solla crec que també encara...
Jo no, si no record malament...
És una tradició.
Si no record malament, si vaig equivocar, segur que podran corregir, però diria que és a la Messias, a la sèrie
sí,
dels Javis, que
una
subtrama
sí,
de cercadors d'ovnis per Montserrat, que només hi falta anar amb un gambaner, no?, i un salacot cercant extraterrestres.
Sí, vull dir que no fa falta anar als Estats Units.
No, 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 però vaja, és vera que els Estats Units tenen una cultura molt més assentada en aquest sentit, no? I dic cultura perquè crea tota una cultura, és a dir, hi ha butlletins mensuals d'associacions que fan recerca, hi ha, clar, hi ha simbologia, iconografia, etc, 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 no? Realment hi ha moltíssim. Pensa que tenim un vicepresident americà actualment, DJ Vance, ja sé que l'administració nord-americana d'ara, en fi, és com és, però tenim a DJ Vance discutint si els ovnis o són criatures bíbliques, vull dir que és que ha agafat una volada que fa 20 anys seria impensable, no?, amb autoritats parlant d'això en tota... No sé, com si fos...
En els prime times de...
Parlar de política exterior, no? Vull dir, és molt curiós. Bé, com deia, el Pasulka no diu res particularment nou, i jo volia referir-me a dos autors que jo havia llegit abans que ella i que diuen coses similars. Un és Patrick Harpur, que té dos llibres publicats a l'editorial Atalanta, ja fa anys que els va publicar, El fuego secreto de los filósofos i Realidad daimónica. És, per cert, ara faré una petita clocada d'ull amb el vostre permís, perquè El fuego secreto de los filósofos crec que va ser el primer llibre que vaig comprar a Literanta.
Això és el que te volia dir, que ahir vaig llegir al diari El País el teu article de comiat a Literanta i t'he de dir que vaig tenir una nostàlgia tan preciosa.
Sí. A mi, bueno, si podem parlar un segon d'això, sí. Literanta ha estat important fins al darrer dia, perquè la feina de Sergio González és que és titànica.
Jo dissabte vaig anar a veure la comiat.
Sí, a més és un senyor, és un home tan sí. fabulós, no? Però, home, és cert que va haver un moment, uns anys, que 7 anys a la vida d'aquesta ciutat, que Literanta, no ho sé, per alguns era un poc com el centre del món, no?
Total, és que era una llibreria increïble, sí, que entraves allà...
Un temple.
Sí.
Tu ho expliques molt bé en aquest article, amb aquella cafeteria, les presentacions que s'hi feien, els tipus de llibres que hi havia...
Sí,
un lloc magnífic.
I res, doncs jo ja vaig comprar El fuego secreto de los filósofos per primera vegada, me'l va recomanar José Luis Martínez, propietari ara de la Biblioteca de Babel.
I és, que també va ser fundador.
Que va ser un dels dos fundadors de Literanta. I en aquests dos llibres, bueno, Harpur xerra de moltíssimes coses, ell és una espècie de teòric de la màgia com una branca, interpreta ell com una branca més de la filosofia, diríem, no? I conta moltíssimes coses molt curioses sobre màgia, sobre espectres. Ell té aquesta definició que a mi m'encanta dels fantasmes. Diu que els fantasmes són com les partícules elementals de la física o com les obres d'art. Són coses que hi són i que no hi són al mateix temps, no? I que, per tant, no és tan mal d'entendre. Bueno, llavors, ell ja tenia aquesta... Ja explicava com és molt freqüent que els llocs on fa 3 o 4 segles eren freqüents avistaments, aparicions marianes, etc, etc, ara són llocs on o la gent creu veure ovnis, o veu ovnis, o el que sigui, m'és igual. I per tant, la idea ja existia, i aquests dos llibres són super recomanables. I després hi ha un editorial, aquesta és l'altra recomanació, hi ha un editorial que es diu Reediciones Anómalas, que és una cosa curiosíssima. És una editorial que està especialitzada en tota aquesta mena de qüestions, no? Perquè hi ha tota una literatura sobre aquests temes. Una literatura que sovint no juga tant a declarar com una cosa certa que existeixen els ovnis, no ben bé, però sí reconèixer que alguna cosa passa, no? I de fet, entre els llibres que ha publicat Reediciones Anómalas hi ha fins i tot un llibre de Carl Gustav Jung, que és un dels grans mestres de la psicologia i la psicoanàlisi del segle XX, vull dir, poca broma, no? Però jo en vull destacar un, que es titula Abducidos, i que és de John Mack, John E. Mack. Poca broma amb aquest senyor, perquè aquest senyor era metge, no tan sols metge, sinó que era el director de la unitat de psiquiatria de Harvard, un home amb una trajectòria acadèmica extraordinària. Va ser premi Pulitzer amb una biografia del poeta Lawrence, i de sobte, en els anys... començament dels anys 90, li va pegar per prendre's més o menys seriosament aquest assumpte. I va publicar aquest Abducidos, que va ser un llibre, com podeu imaginar, molt polèmic i que va sacsejar molt la seva trajectòria. Clar, no és un llibre sobre si els ovnis existeixen o no existeixen. Això és una cosa que, si me demanau a mi, vos diré que no, però, en fi, qui vulgui pensar que sí, el que sigui. Però el que sí deixa molt clar en John Mack és que el que sí existeixen són les experiències d'aquestes persones que afirmen que se'ls han aparegut, que els han abduït, que els han duit una mà... Ell, com a experiència psiquiàtrica, se reuneix amb ell, de fet el llibre és una explicació de, crec que són 8 casos...
de persones
que ell tracta
que han estat
com a terapeuta,
tocats per...
Efectivament.
Per
I clar, ell, que no era qualsevol persona, els hi dona una... diríem una versemblança total als seus testimonis. No a si la seva interpretació del fet és o no és, però el que diu és no gent que estigui boja, no són esquizofrènics, no són gent que alguna cosa li ha passat, i la seva interpretació és aquesta, i ja després del lector que pensi el que vulgui, no? Llavors és fascinant, perquè són experiències de gent molt separada a vegades en el temps i sobretot a l'espai, vull dir, pot ser un de Kentucky amb un de Nova York, no? I un que té 50 anys amb un altre que en té 30, i les experiències que expliquen són sempre molt similars. I per cert, estan molt ben retratades a Disclosure d'elles, està molt ben mostrat.
Hi ha
un moment en què veiem com seria que uns extraterrestres vinguin a casa teva i t'hi diguin, vine a nosaltres una estona, no? I ho mostres superbé. Llavors són unes trobades sempre molt vinculades a trauma, ja sigui perquè se produeixen en el mateix moment que un trauma s'està quallant a la vida d'algú, o ja sigui perquè creen un trauma a posteriori, perquè, clar, quedes molt estigmatitzat si te passa això i clar, el pulmón explicat.
Clar, no? El mal de fer.
La descripció de com funcionen aquestes situacions és sempre molt similar, el mateix tipus de criatura, la mateixa forma de presentar-se d'una forma més o menys tranquil·litzadora, fins que de sobte se revelen plenament. I el que és molt interessant, i ho expliquen tant Mac com Pasulka, com l'autora d'aquesta Los Creyentes, tots dos diuen el mateix. I és que les persones abduïdes sempre tenen que a vegades els hi costa molt recordar, a vegades han de fer tota una feina, no saben què els hi va passar i s'ha de fer una feina amb ells de regressió, no? Però sempre que prenen consciència d'allò que els hi va passar, bueno, o que pensen que els hi va passar, sempre... El discurs o el missatge que reben d'aquestes entitats alienígenes és un missatge de profecia d'un perill per l'ecosistema. És a dir, és un missatge de... els éssers humans, la raça humana, estava jugant amb foc i estava a punt de provocar una catàstrofe mediambiental que no tindrà gir possible i heu de revertir aquesta situació. I ells tenen molta tendència...
N'hauríem de veure més.
Sí. Pasulka explica que molts d'ells se converteixen en activistes ecologistes.
Quin tema.
És una cosa curiosíssima. és un submón, no només vivim vivim de Thomas Mann, eh? També hem de...
I tant, i tant.
Sí, sí. De mirar
l'espai. D'anar un pont més enllà. Doncs molt interessants aquestes recomanacions literàries, com després d'haver vist la pel·lícula de Spielberg, que m'arriba fins aquí.
Ai, sí, sí.
Gràcies, sí. Nadal.
Que vagi bé.
Adéu. La setmana que ve.
Que guai, que guai, tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, i berenen de pavi amb bon tulipan, munten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals.
Fem un tèntol. Cada hora baixa, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment de pausa en el dia sol ser sempre el mateix. És aquell moment que te queda quan ja has acabat de sopar fins abans d'anar-te'n a dormir. En aquest moment no sol mirar ni sèries ni pel·lícules, que ho fa tothom així, tothom mira sèries, pel·lícules. Pel·lícules no miro perquè a vegades me sobreestimul i després me costa dormir-me. I sèries no miro perquè sóc incapaç de mirar una sèrie si ja està penjada tota la plataforma de només veure un capítol. Sóc incapaç. No me l'he de veure quasi completa fins que no puc més de son. I en aquest moment que faig? Pues per desconnectar completament de tot i... de tot el dia és, mira, posar-me coses de YouTube que, sèries descatalogades, com per exemple Plat Bruts, o Poren les Teresines, que crec que me'ls he vist com a 50 vegades cada capítol, sèries també antigues com a Fraser, aquestes sèries sitcoms de 30 minuts que t'ajuden a desconnectar completament i anar-te'n a dormir un poc més tranquil, sense dubte en el cap o que te venguin en el cap cert pensament que després no te deixen dormir bé.
I de tres ràdio és humor.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Són les 4:52 minuts ja. Recordem que tenim la pregunta del dia. Avui demanam què és el garum, aquesta salsa que feien els romans. De fet, les Balears eren molt coneguts per menjar garum, sobretot per fabricar-lo arreu de la Mediterrània. Una salsa que duu anís, fonoll, rúdol, faveguera, frígola, sal i vísceres i després de peix. Recordem que tenim tres opcions de resposta, s'ha d'explicar.
Sí, era per dissimular el gust de la carn o del peix, era per beure mesclada amb llet o era per llevar el mal de panxa.
Avui vos demanam per què es feia servir el garum.
Como bella c'è la luna, brilla e strette, strette come butto, belle fastegiare.
Podeu seguir responent a la pregunta del dia a través de l'Instagram del programa, que és @tentol_ib3, i ens doneu la vostra resposta. Nosaltres, mentre, continuem.
Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, i ara hem de parlar d'òpera, perquè aquest dimecres, divendres i diumenge, Rigoletto arriba al Teatre Principal de Palma.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una labile, leggiadro viso, il fiato e il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento.
I és una de les òperes més celebrades del gran repertori. Giuseppe Verdi va estrenar Rigoletto el 1851 a la Venice de Venècia per encàrrec del mateix teatre, una òpera en tres actes que, juntament amb La Traviata i El Trovatore, forma part de la trilogia operística més popular d'aquest compositor italià. Les entrades per aquest dimecres, divendres i diumenge al Teatre Principal de Palma, per aquests tres dies, ja estan completament exaurides.
Ni una, crec, vaja. Per parlar-ne, ho farem amb el baríton, també, que serà pujarà a escena, en Cristòfol Romaguera, que fa de Comte Ceprano. Com anant, Cristòfol? Benvingut.
Hola, buenas tardes, ¿qué
tal? ¿Cómo estás?
Molt bé, molt bé. Después d'escolta en Pavarotti, molt bé.
qui canta aquesta La dona immobile en el vostre muntatge?
En el nostre muntatge és un tenor croata que se nom Filip Filipovic, ho fa molt bé, molt bé. És veritat que val la pena venir-lo a escoltar.
És que, clar, Rigoletto, sí, ho escoltam i ens estan familiar aquestes cançons, Cristòfol.
Sí, està plena de melodies molt inspirades per part d'en Verdi. Jo crec que diria que és la millor de les tres, és veritat que Traviata és molt redona i molt coneguda, però d'aquesta trilogia popular que comentàveu, crec que Rigoletto s'acaba més en fora i et sembla moderna de totes, diguéssim.
Ah, sí?
Mm-hmm. Sí.
I una posada en escena, la vostra, espectacular, amb un repartiment de solistes únic. Tu, Cristòfol, què en destacaries d'aquest gran repartiment?
Sí, podem estar molt contents de Palma tenir aquest nivell. Han aconseguit, per la part de direcció artística, els tres protagonistes, la veritat que de molt alt nivell. Rigoletto és Damiano Salerno, que ve d'Itàlia. Ella és una Génesis Moreno, que és de Venezuela. I ella és aquest que vos comentava, en Filip, que és croata. I la producció també és italiana, d'una Elena Barbalik. I és molt interessant perquè està ambientada amb els vestits, per exemple, dels incens, quan està ambientada a Rigoletto, però amb altres teixits més moderns, escenografia més moderna, i d'aquestes mescles de clàssic i més contemporani que solen funcionar molt bé, i en aquest cas funciona molt bé.
Mm. Sí. Una òpera en tres actes. Feis descans, entrat a teatre. Crec que hi vareu fer l'assaig general.
Sí, ahir vàrem fer assaig general, que ja és com una funció, amb públic convidat, i sí, feim 20 minuts entre el primer i el segon i el tercer se fan seguits. Uh-huh. Amb una petita pausa tècnica per canviar sonografia, però sobretot el primer, que és el més llarg, se fa un descans després, i el segon i el tercer, que són més curts, s'ajunten. Uh-huh. Jo crec que en total són dues hores i mitja, no és massa.
No, està molt bé, sí, i a més per aquesta quarantena temporada d'Òpera del Teatre Principal, sí, tancar-la amb un Rigoletto, doncs sempre és un clàssic, Verdi, la gent vol venir, per això les entrades estan exaurides, no?
I tant. És que és un clàssic, La dona immobile, evidentment ho coneix tothom, però després recomano també escoltar el quartet Bella figlia dell'amore, que precisament el quartet del tercer acte, Víctor Hugo, que està basada, Rigoletto està basada en l'Erroi Samus de Víctor Hugo, ell no estava massa content fins que va escoltar aquest quartet i va dir: és meravellós com Verdi fa cantar a quatre protagonistes a sa vegada, a quatre personatges. I dir, si això jo ho pogués fer a les meves obres de teatre, no? Estaria molt content. Mm-hmm. Sí.
Tu fas de Ceprano. Com és el teu personatge, Tòfol?
El meu personatge és un personatge secundari que està bastant de s'escena perquè sempre estan reforçant en els coros. Són tres de sa cort, Ceprano, Borsa i Marullo, i surten en total bastant de temps d'escena, potser estan mitja hora o més. No hi ha una part solista concreta, no hi ha una àrea, però bueno, a part de ses frases soltes dins el conjunt, pues, també sempre reforça un coro, que en aquest cas és un coro masculí, només, no hi ha cor de dones. Verdi ho volia així per escenificar molt, per donar valor en aquesta cort d'homes en aquell moment, no? I les dones queden un poc més, sobretot en aquest espectacle, aposta, vol assenyalar, no?, com tenien les dones un poc més apartades, bastant més, i ella recalca bastant aquesta idea.
I de Rigoletto, per aquells que tingueu entrades, enhorabona, dimecres, divendres i diumenge, crec, que el Teatre Principal de Palma. Sí. Cristòfor Romaguera, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bones funcions.
Un plaer. Gràcies. Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia, efectius del parc de Felanitx, Lluc.